IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ibicine, una illa de cinema. Amb Laura Tur.
Qui sap les coses que poden arribar a passar a un festival? Això és el que ha imaginat el director Mario Hernández a la seva òpera prima, Treguas. La pel·lícula explora la no relació de dues persones de la indústria cinematogràfica que any rere any i de manera recurrent es troben a un festival de cinema, un festival que ben bé podria ser Ibicine, perquè aquí també coincideixen actors, actrius, directors, guionistes, és a dir, la part visible del cinema i aquella que no és tan visible. La pel·lícula està magistralment interpretada per una dupla que desprèn una química que traspassa la pantalla, l'actriu Bruna Cosí i l'actor Salva Reina. Amb aquest últim hi parlarem avui i també amb el director de Treguas, que enguany s'han portat tots els premis Starter als que optava: el Premi del Jurat a millor direcció de fotografia per n'Àlex Bocari, a millor actor protagonista per Salva Reina, millor actriu protagonista per Bruna Cosí i a millor direcció per Mario Hernández. A més, la pel·lícula ha rebut el Premi Starter i Sassi Sasmendi a millor llargmetratge de ficció de la mà ni més ni menys que de l'actriu Marisa Paredes. Déu-n'hi-do quina manera de debutar! També parlarem amb Andreu Fullana. Ell és l'antic director de la Ibiza Film Commission i l'actual impulsor de la Film Mallorca Pitch, un espai per compartir projectes i fer un acompanyament integral perquè es puguin fer realitat. Perquè la indústria a les Balears, fer cinema en un plató natural extraordinari no és tan fàcil com pareix. Parlarem d'equitat, de coproduccions i fins i tot de la petjada de carboni dels rodatges. Ens acompanyeu? Avui començarem donant-vos una treva. Avui parlarem de Treguas, una pel·lícula escrita i dirigida per Mario Hernández, aquí tenim aquí. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I protagonitzada per l'actriu Bruna Cosí i per Salva Reina, que també està aquí amb nosaltres. No tenim en Bruna, però sí que tenim en Salva. Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies, primer de tot.
Gràcies. No, a vosaltres, a vosaltres.
No.
Gràcies per tu.
Perquè la gent que som curiosos de mena, aquesta pel·lícula era com si haguéssim tingut l'oportunitat de tenir un petit foradet on per espiar aquesta dupla fantàstica d'actors i només havies d'esperar allà amb les crispetes, amb les catufes i mirar què estava passant, és que sense poder apartar la mirada d'aquesta història, Mario.
Però t'enrotlla a ti un poc ese tema?
És que clar, ara parlarem de l'argument. Allò em va pareixer molt interessant i després parlarem de...
Què és crispetes?
Palometa.
No lo sabia, però me parece una palabra preciosa, muy bonita. ¿Cuál era la pregunta?
No, que gràcies per haver fet aquesta història tan magnètica.
No, bueno, pues gracias a ti por decirlo. No, nosotros, como decía Salva hace un momento, bueno, las películas se hacen para que el público las vea, las disfrute, para que se entretenga sobre todo y bueno, si en el camino de ese ratito de entretener, pues además puedes contar una historia que te emocione, que te toque un poco el corazón y la cabeza, pues es ya maravilloso.
Haig de dir moltes coses de la pel·lícula. Jo espero que ens doni temps a parlar de tot perquè el temps és limitat, però comencem per totes les nominacions que heu rebut als Premis Starter. Quan vau rebre la notícia de totes les nominacions, com us vau sentir?
Bueno, pues es una alegría enorme porque yo además este festival lo conozco desde la primera edición, que estuvimos aquí con un cortometraje, con Porsifo, que también salía Salva. Y nos llevamos la Starter a mejor guión de cortometraje. Entonces, bueno, al decirnos que teníamos las 5 nominaciones posibles que podíamos tener, porque la otra es documental, pues es una alegría enorme.
Una alegría, ho hem estat comentant aquests dies i, de fet, si tu coneixes Ibicine des de la primera edició, et volia preguntar quina és la importància de presentar les pel·lícules de cinema independent, sobretot en aquest circuit de festivals.
Bueno, yo creo que estas películas, como tú dices, independientes, esta película se ha hecho sin ayudas más allá de Canal Sur, donde tienen gran vida y capacidad de llegar sobre todo a cuanta más gente posible mejor. Pues además son películas pequeñas que creo que hablan un poco del día a día y que son ese público que hay que buscar. Entonces creo que su vida está mucho en los festivales, porque es la manera de poder llegar, porque luego desgraciadamente pues en salas de cine es más complicado, también es difícil movilizar a la gente al cine, hay muchas películas muy grandes y en ese camino las pequeñas pues es verdad que se quedan un poco postergadas. Entonces es una manera de llevar casi como un cómico de la legua el trabajo y el narrar historias a cuanta más gente mejor.
Exacte, i també ahir ho comentàvem amb una Cayetana Guillén Cuervo, que està treballant a Televisió Espanyola, ara parlaves de Canal Sur, també evidentment de la tasca que fa IB3, les cadenes públiques, no?, per vertebrar i apropar també el cine que es fa a la gent, no?, a tots els espectadors. Comentava també a l'inici que Treguas va ser la pel·lícula encarregada d'obrir el Festival de Màlaga i que l'acollida per part del públic i de la crítica també va ser excel·lent, Mario?
Sí, fue una acogida, bueno, jugábamos también, que no es que lo desmerezca, sino que lo hacía más especial, jugábamos un poco en casa.
Bueno, pero bueno, yo creo que el Festival de Málaga no se casa tampoco con, bueno, en primer lugar, perdón por mi catalán y por mi vicenco, tengo un catalán un poco subgénero,
castellano, ¿no?
Malagueño. Pero yo creo que el Festival de Málaga no es un festival que se caracterice por, o sea, también apoya, ¿no?, a la gente local, pero que no si la película no hubiera gustado no hubiera entrado a nivel de crítica ni a nivel de, y el público es soberano, o sea que el público, si no le hubiera gustado, pues no le hubiera gustado. Así que estamos muy contentos con esa acogida en el Festival de Málaga, tanto por la selección oficial, que para nosotros ha sido muy importante, como por la acogida de la crítica y del público.
Que de fet el Festival de Málaga, després no sé si ho comentarem, però també juga un paper important a la pel·lícula,
Sí,
el propio festival es protagonista sin desvelar nada, pero...
Total, Mario cuando me presentó esta historia no estaba ubicada en el Festival de Málaga.
No,
pero claro, yo por cercanía, a mí el primero que se me vino a la mente era el Festival de Málaga, y creo que era especial porque el Festival de Málaga tiene una repercusión. Yo creo que uno de, pues según los últimos estudios, al parecer es uno de los 10 eventos culturales a nivel del país, y o sea que tiene ya unas dimensiones muy importantes, tiene diferentes vertientes, como pasa aquí en el Festival de Ibiza, que tiene la industria, tiene los estrenos, tiene también ese carácter festivo, tiene ese carácter popular, tiene ese carácter independiente, películas independientes. Entonces yo creo que aunaba las diferentes las características para que estos dos personajes se pudieran unir en este evento cinematográfico, que es donde se ven, ¿no? Entonces, si hubiera sido un festival donde la industria no tuviera lugar, pues no tendría sentido que el guionista hubiera ido, porque realmente los guionistas no, desgraciadamente, no suelen ir a los festivales.
No.
Y al contrario, ¿no? Si hubiera solo industria, tampoco tiene sentido que venga el actor o la actriz, porque no pinta nada. Entonces, creo que era ideal. A mí Málaga, evidentemente, pues me toca especialmente, y entonces se lo planteé y él lo vio con muy buen ojo y cambiamos unas cuantas cositas. Y realmente no es una historia que hable del Festival de Málaga, porque había alguna gente que nos preguntaba, bueno, esto es lo que pasa en el Festival de Málaga, bueno, exactamente, pasará o no pasará, pero bueno, en principio no pasa porque es una ficción, o por lo menos eso me juró Mario cuando le pregunté también si esto estaba pasando de verdad.
No, porque a los guionistas no nos invitan a esas cosas.
Pero por otro lado, es una historia que tampoco es localista, es una historia que habla de grandes partes. Creo que las películas, por lo menos a mí me gustan, que parten de lo pequeño, de lo local, y hablan de cosas universales, como yo creo que habla esta película.
Exactament. Abans de parlar del guió i de l'argument de la pel·lícula, podem parlar, per favor, de la química que existeix entre aquests dos personatges?
És una meravella.
Jo vull una seqüela, ja t'ho dic ara.
La verdad es que sí, hay una química, como tú dices, una que es también un poco de magia artística, cinematográfica, no sé, llámalo como quieras, porque, bueno...
Parlen.
Podemos hablar. Bruna apareció en la película casi de milagro 2 semanas antes.
¿De comenzar el rodaje?
Sí, sí. Cosas que pasan en las películas, accidentes y cosas que suceden, y al final, bueno, no es que yo crea mucho en eso, pero sí que acabar diciéndote en un momento dado, pues, joder, esto tenía que pasar por algo. Porque es verdad que lo que surge en esa película, que de entrada, que empieza muy fuerte y que te está contando de una, bueno, una antipareja realmente, que lleva 10 años, no juntos... hay mucha intimidad y mucha tela que cortar entre ellos, se conocen mucho, y eso, quieras que no, funciona si ellos tenían esa química y esa manera de que parece que se van a terminar las frases del otro, y ensayamos lo que podíamos porque el rodaje empezaba, pero la verdad es que fue, yo lo diré siempre, un gran golpe de suerte.
Absolutament. O sigui, en 2 setmanes es va construir tot això, Salva.
Sí, esto lo puedo decir en catalán, sí. A ver, al final es curioso, porque sí es cierto que ves la película, ¿no? Y es cierto que parece una pareja que, ¿no? No tienes por qué ser amigo de tu compañero o compañera de trabajo para, al final, esa es nuestra profesión, ¿no? Crear esa conexión y esa... Pero, hombre, sí es cierto que si conoces a tu compañero o tu compañera, o a tu compañera, ya que estamos, sabes por dónde va a venir, sabes cuáles son sus formas de hacer, sabes cómo trabaja, sabes, ¿no? Entonces tienes un camino recorrido que al final te ayuda, al final el actor, la actriz vive de sus propias experiencias también, ¿no? Y se nutre de eso. Entonces tendría esta experiencia previa, pero en nuestro caso no la teníamos, ¿no? Entonces,
no os conocía, bueno,
correcto, no nos conocíamos personalmente. Yo admiraba su trabajo, la admiro a ella como profesional, es una estupenda compañera y una actriz como la copa de un pino, y bueno, pues ha sido una suerte de poder compartir con ella y aprender.
La veritat és que jo estava veient la pel·lícula i no tenia la sensació d'estar veient a dos personatges. O sigui, jo estava veient a Edu i a Ara, es diu, veritat.
Que bonito. Pues sí. Moltes gràcies.
Us ho juro. O sigui que, de veritat, i a més, si no us coneixíeu de res, aquesta feina em pareix espectacular. Ja t'ho dic ara, Salva. Transmeteu-li també a Ana Bruna de part meva, eh?
No, la voy a llamar ahora mismo.
Venga, va. Mix del podcast, posem l'altaveu. Per cert, Salva, tu en general has fet comèdia, veritat, al llarg de la, en general, a la teva carrera, ¿no?
Sí, me gusta que me hagas esta pregunta, porque sí es cierto que la gente me tiene ubicado como en comèdia. Quizá un poco por también a lo mejor por mi carácter fuera del trabajo o porque sí es cierto que he hecho algunos proyectos como con mucha repercusión, con mucha audiencia, con muchos espectadores en el cine, que son comedias, y al final la gente, esos personajes, pues les coge mucho cariño. Pero es cierto que si miras mi BBD, o como se diga, que yo me pierdo...
IMBD, ¿no?
Ahí, bueno, ya sí, me lo tengo que decir en catalán ya, imagínate, si no sé decir en español, imagínate en catalán, hay más babada, yo qué sé. Bueno, esto que hay en internet ahora, que ves tus cosillas, de repente hay casi 50-50, casi de thriller y de drama y tal. Pero bueno, yo creo que... al final, tú como actor o como actriz no debes pensar si esto es una comedia o un drama o un thriller o tal. Tú tienes un personaje, en este caso Edu, y darle toda la vida que quieras, ponerte al servicio del director y de la historia, que es lo importante, o de la directora, o de la historia. Esto ya no.
Es un follón.
Sí, es un follón. Y bueno, intentarle dar toda la verdad posible y contar la historia como él o como ella quiera. Y si la historia, al final, si la situación es simpática, pues a lo mejor sacará una sonrisa, y si la situación es dramática, no, o al revés, puede ser dramática, sacar una sonrisa. Esas son las pelis que a mí me gustan también, las que son como la vida, y esta peli yo creo que es un poco así. Tiene sus partes cómicas, tiene sus partes dramáticas, porque al final... este encuentro amoroso, este affair, esta aventura, como lo quieras llamar, es solo el punto de partida, como decía antes, para hablar, pues, del amor, de la vida, de la profesión, de la precariedad laboral, de miles de cosas que hablan de preocupaciones de una generación, ¿no?
Exacte. De fet, ara en parlarem d'algunes d'aquestes temàtiques que apareixen en aquestes converses meravelloses, però et preguntava per això de la comèdia, perquè sí que és cert que hi ha moments per tot. que provoquen tendresa, després altres moments de és que el matarien, aquest personatge d'en Salva, coses així, no? Però que no sé si tu el definiries com un personatge còmic, però allò el que em va captivar del personatge és com s'obre emocionalment, perquè és que pots veure pràcticament l'esforç físic que fa per comunicar coses de manera sincera, no ho trobes? Que hace este esfuerzo físico a veces para
bueno,
comunicar
algo. Bueno, yo creo que es un poco el personaje, ¿no? El personaje al final es un personaje un poco rozando infantilismo, naif en algunas cosas, pero claro, con sus preocupaciones, con sus miedos, con sus inquietudes, con sus cobardías. Creo que al final es un personaje cobarde y bueno, evidentemente cuando toca la hora de apretarse los machos y de hablar de cosas serias, pues estos personajes, pues, o estas personas, o estas personalidades, pues se tiran por los cerros de Úbeda e intentan evitar el conflicto, y bueno, era la idea, ¿no? De sacar un poco esa personalidad, y bueno, ahí está.
I un dels objectius, Mario, també era generar debat. La gent que ja l'ha vist, què t'ha dit? Perquè no m'ho he ni imaginat, eh?
Pues dicen de todo.
Dicen de todo, es muy curioso.
Dicen de todo, sí. Hay gente
fins
i
tot debats morals.
Que, no? les pone fatal i que le dicen que malas persones són.
Hay gente que dice me siento identificado.
Mucha gente se siente identificada, mucha más de la que yo pensaba, porque realmente el objetivo al escribirlo no es tanto generar un debate, como contar una historia que te toque, que te emocione y que te lleve, sí, quizá a plantearte el debate, quizá inicial a la hora de escribir el guion, es más personal. O sea, de cada uno, de una manera individual, más que personal, de decir, bueno, yo en esta situación, ¿cómo lo vería o qué haría? O si he estado en esta situación, o imaginarme. Pero es verdad que se ha generado como una cosa colectiva de debate que va mucho más allá de lo que yo había pensado, porque no era una idea, no estaba en la intención. Hay películas que se hacen para generar un debate, para llevar a terrenos incómodos, pero esta es verdad que fue surgiendo más en los propios ensayos y en las conversaciones con Salva y Bruna, de ver que estaba llevando a puntos de decir, joder, es que no sé, yo no sabría. Y es verdad que eso se ha extrapolado a todo tipo de personas que la han visto. Y además de muchas edades, muchas más edades de lo que pensábamos. Mi madre, cuando la vio en Málaga, salió y me dijo, aparte de darme un abrazo y no sé qué, dice, es como la vida. Y yo no le quise preguntar más, porque yo qué sé, a saber qué se refería con eso. Pero sí que es verdad que está tocando bastante, no sé, el corazón y la cabeza.
Exactamente, es que el guió es excelente, ¿eh? T'ho haig de dir.
Gracias.
Pero es que, a més, ells l'interpreten d'una manera supernatural. Jo no sé si teníeu marge per improvisar.
Sí,
perquè
jo crec que Mario...
Perquè hi havia coses que eren improvisades, pareixia, no?
Sí, bueno, Mario, yo creo que es un tío inteligente. Al final es un poco también el tono que él quiera darle a la historia. En los ensayos que pudimos tener yo previamente con él y luego ya con Bruna, que tuvimos, aunque no los que nos hubiera gustado, pero bueno, estuvimos y los tres estábamos, sobre todo él nos comunicó este tono que él quería, y los tres estábamos en la misma sintonía, nos apetecía, y bueno, él estaba abierto un poco a decir, bueno, este es el guión, hay cosas que me gustaría que no tocarais, pero bueno, hay otras cosas que están abiertas un poco a ver cómo surgen ahí, como se dice cuando trabajo, por lo menos como lo digo yo, cuando lo pongas de pie, a ver cómo suena, a ver cómo te suena esto diciéndolo realmente, ¿no? Porque muchas veces hay frases que hay un compañero mío que dice, es que parece que estoy escuchando las teclas.
Sí, sí.
Y entonces estábamos evitando un poco, en esta película yo creo que evitamos eso completamente. Buscamos la naturalidad lo más que pudimos, y hay cosas incluso que surgían en la misma toma y que él dio por buena. Y bueno, ha sido bonito, ha sido un proceso de trabajo bonito.
No, y es que los dos, yo creo que son dos intérpretes, Bruna y Salva, que son para mí paradigma de naturalidad. No sale de una manera artificial nada, y cuando tú tienes eso como director, creo que lo que tienes es un regalo y no lo puedes cortar. Yo me acuerdo de un día, además creo que era el último día de rodaje, que venían ellos, estábamos esperándoles para que llegaran para hacer la escena, y venían los dos hablando. Y nos acercamos la ayudante de dirección y yo, Colín y yo, y le digo, espera, Colín, que creo que están discutiendo de algo, del asunto y tal. Y dice, no, están ensayando. Y nos quedamos los dos mirándoles un rato y no lo sabíamos. Tuvimos un buen rato diciendo, no sé si están discutiendo de la escena, de lo que sea, no sé si están discutiendo.
O están pasando texto.
O están pasando texto. Sí, sí, sí.
¿Recordes aquest moment, Salva, que ara explicava ell?
Bueno, sí, sí, recuerdo que... No, recuerdo también alguien de sonido que llegó y dijo, tío, no sabía si estaba ahí en toma o no, porque no sé, no había escuchado el corte y estaba... Pero bueno, sí, pues, hay también algunos momentos en que se han quedado en el montaje que te digo que tampoco los voy a tampoco los voy a desvelar, pero que son hasta incluso equivocaciones, pero que han quedado naturales. Y bueno, era la idea de Mario, que respirara y que destilara esa naturalidad y esa cercanía. Y bueno, esperemos que se haya conseguido. Bueno, a ti lo hemos conseguido.
Sí, sí, absolutamente. A yo ya me he guanyat, ¿eh? Y segur que no som la única.
Correcto.
No sé si... Correcta.
Correcta.
¿En cuántos días es va a rodar la película?
3 semanas, 15 días de rodaje.
¿Y cómo eran las sesiones? ¿Y todo el día?
Una locura. No, eran sesiones bastante, bueno, para rodajes en nuestro país, eran bastante estándar. Y además no palmamos ningún día, o sea, teníamos un equipo detrás fantástico, todo el equipo técnico, que siempre es como el que se olvida cuando ves una película y dices, joder, qué bonita la película, qué guay, pues es verdad que, bueno, pues aquí en la entrevista estamos nosotros, pero detrás gran parte también de que te haya gustado y te haya emocionado es porque había un equipo detrás que no solamente hace esa parte técnica, le está poniendo una sensibilidad y un cariño a todo, porque depende de cómo esté el espejo colocado por arte, pues vamos a contar una cosa u otra, o la luz de Alex Bocar y el director de fotografía te va a aportar muchísimo más. A lo mejor esta escena no te emocionaría tanto, por muy bien que estuvieran ellos, porque la luz no transmite, no da ese plus que tienen ellos. Entonces nosotros teníamos un equipo detrás que remó como leones y que incluso en rodajes nocturnos...
¿Eh? Nunca he visto un león remando, pero...
En Albacete sí.
Pero no, pero me ha llegado el mensaje.
No, pero en Albacete sí, ¿no? Es que tienes que ir. En Albacete hay muchos. En Albacete, de hecho, el escudo es un león.
¿León remando?
Es un león remando, pero no hay agua, no hay mar en Albacete. Es muy raro.
Ni león, ¿eh, cabrón?
No. Hay leyendas de...
En fi, més enllà d'aquestes llegendes, corregeix-me si no és així, Mario. La pel·lícula és un... Tu com la definiries? Com... Jo crec que la definiria com un viatge a través del temps d'una relació a través de les converses, perquè em pareixen magnètiques aquestes converses.
Bueno, pues está muy bien definido.
¿Sí?
no lo podría repetir, ni aunque quisiera, porque además el acento sería muy raro. Pero pues sí, porque es un viaje en el tiempo de ellos, pero también un poco de lo que ha pasado en esos 10 años. Al final, esto lo hemos hablado, o lo hablaba antes Alba, no solamente va de ellos como pareja, sino que también hablan de muchas otras cosas. Y no solamente se habla de cine, pero se habla también de la sociedad, de los cambios y de cómo la terminología amorosa ha evolucionado en 10 años y lo que ellos son hace 10 años se veía mal y a lo mejor ahora es lo más normal del mundo o no, o somos más modernos de lo que realmente pensamos o al revés, decimos que somos más modernos y en realidad tenemos un ADN cultural que nos impide ver ciertas cosas con una naturalidad, no lo sé. Entonces al final sí que es un trayecto de esa noche en el que hablan de muchas cosas, es como un debate que quizá por eso ha generado ese debate luego en la gente, porque esa propia conversación que tienen entre ellos se extrapola al espectador.
Exactament, es parla molt de la indústria del cinema, del que podria passar o no als festivals de cinema, fins i tot del Me Too, d'alguna manera, de la precarietat, mm-hmm. Com abans comentava en Salva, de moltes coses, amb una hora i mitja.
Jo es que estoy todavía pensando en cómo coger el león el remo, ¿no?
Ella lo
no
sé,
tener pulgar, ¿sabes? Realmente lo apoya, pero esta mano... Bah, yo qué sé.
¿Tú no has visto el Rey León? Pues, el Rey León, el Mago de Oz. Pues,
el Rey León también.
El Rey León también.
Claro. Eso.
Sí, habla... Perdona por la broma. Habla de todas estas cosas. Me encanta que hayas hecho este análisis porque se nota que has visto la peli y que te ha gustado, que estás hablando con mucho cariño. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y sí, habla de todas estas cosas, ¿no? También habla de... es que se me ha ido ya el león y ya estoy intentando dar...
A la industria, de la industria tal que pasa o no al festival del Me Too.
Esto te quería decir. Creo que Mario ha situado esta historia aquí, corregime si me equivoco, porque también es un poco la que controla. Al final es su ópera prima, al final tus óperas primas pues hablas un poco de lo que a ti te conmueve, te llama, te interroga, ¿no? Pero que yo creo que podría ser también al final un congreso de médicos. O sea, podría haber sido un dermatólogo y una uróloga, ¿sabes qué quiero decir?
Una uróloga,
concretamente. O dos abogados, ¿sabes? O
sí,
sea, que se ven en eventos. Al final lo que pasa es que él ha querido retratar la suya, que es la que controla y la que conoce, ¿no? Pero no, ya te digo, creo que parte de esa peculiaridad o de esa anécdota de que es de la industria del cine para hablar de otras cosas, ¿no?
Exacte. Bueno, i perquè també és un territori que t'és familiar,
que,
no?
Que controla.
Sí, i bueno, sobretot creo que aportava más a la historia en el sentido de que ellos están mintiendo todo el rato, o sea, son una máscara de sí mismo, que al final lo somos todos un poco, no somos tanto lo que somos, sino lo que proyectamos a los demás o lo que queremos ser, es como una mezcla de lo que quieres aparentar y lo que los demás piensan de ti. Entonces, al final, en todo eso, ¿qué queda de ti de verdad? Y en ese sentido, en el caso de un personaje que escribe personajes de ficción y de otro que los interpreta, pues es como un añadido más a todo ese batiburrillo de un juego de máscaras. De ahí ese juego de espejos inicial también un poco de aparentar o de querer fingir o de perderse un poco en todo este mare magnum, un poco dónde queda el yo auténtico.
Has mencionat el mirall, el espejo, la llum. Comencem pel mirall, que m'ha aparegut un símbol preciós perquè pareix que l'espectador està justament a l'altre costat del mirall, allà veient-ho tot, eh? O sigui, com a símbol m'ha encantat, allà col·locat estratègicament aquest mirall.
I crec que és una declaració d'intenciones de la pel·lícula, o sea, que decir, al final completament és el primer plano de la pel·lícula, és un plano largo, és un plano donde estás viendo a los actores no en el mejor plano posible de los actores, o sea, a mí se me ve el cogote, que yo estaba muy preocupado por mi chope porque no se viera. Y ella está delante mía, o sea, ¿sabes? Pero el espejo sí te permite ver un poco y es un plano que se va acercando lentamente y dice, y es como diciendo, esta peli va de esto, ¿vale? ¿Te interesa? O no, yo creo que ha sido muy valiente también Mario, porque era un plano complicado. Yo le decía, tío, este plano para empezar,
largo
y tal. Sí, sí, me interesa esto para introducir a la gente en la historia y cómo la vamos a contar, ¿no? Luego se aviva un poco, digo, porque no se asuste nadie, que no son planos iraníes, pero
son de pa,
siendo la cinematografía iraní fabulosa, pero o sea que luego tiene otro ritmito, ¿no? Pero sí es cierto que me parecía muy valiente y una declaración de intenciones empezar con este plano.
Y una otra de las cosas que has mencionado, Mario, es la llum, que también me ha encantado, como la llum serveix para cambiar de estat d'ànim, de la situación, de la atmósfera que es genera, y también l'ús de las localizaciones, que son también muy comptadas, vull dir...
Sí, tres, básicamente tres, que donde se desarrolla la historia, como si fueran tres actos teatrales, ahí hay tres. Y sí, está pensado, o sea, quizá no pensado como de tal, pero es verdad que luego tiene sentido porque la primera es la habitación.
D'aquest hotel de Màlaga, que quantes coses hauran vist les parets d'aquest hotel de Màlaga? Eh?
Habrán visto...
Però no por el festival. Todo.
No por el festival, porque a saber, ahí va mucha gente. Seguramente los del festival sean los que mejor se porten de los que van allí. Bueno, esta habitación que es como una zona de confort de ellos y al final vas a contar una historia íntima de amantes, pues lo lógico es empezar por esa habitación, que es esa zona de confort que tienen ellos. Esa luz que va cambiando conforme avanza el día también genera un poco el ocaso de lo que parece una antirrelación idílica, luego tiene sus mierdas y entonces eso va cambiando. Cuando llegamos al karaoke, para mí es una escena muy bonita porque hay un punto de inflexión en la película, en la historia de ellos, que se genera ahí. Y porque al final es donde menos hablan, ese punto de inflexión se genera en un momento de canción, que es cuando no están hablando. Y después de hora y media hablando, cuando se callan tiene que ser por algo muy importante. Y al final, esa terraza final es el único espacio realmente gordo de la película que es abierto. y es cuando salen las mentiras y las verdades y todas las cosas. Entonces necesitas abrir la película a la noche i a que tot això pueda salir.
Exacte. És que abans mencionava l'hotel, perquè segur que ho sabeu, també estretament relacionat amb la història del cinema, que també va ser escenari del rodatge de la sèrie The Crown, un hotel també amb molta història relacionada amb el cinema, aquest hotel i aquesta localització.
Sí, sí, sí.
De hecho, aquí me perdí un poco, perdona.
The Crown tiene unas escenas rodadas en esa misma terraza, en el hotel. Vale. De hecho, nuestro director de fotografía trabajó de operador de cámara en esa serie. Entonces ya se lo conocía y cuando le dijimos que íbamos a rodar ahí dijo, joder,
mola.
Eso va a ser... No, va a ser complicado. Va a ser complicado.
¿Trobas que has sabut escriure el personatge femení, Mario?
Que si yo... eso no...
¿No? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo es?
Se ha sabido escribir el personaje femenino.
Bueno, aquí ha habido mucho debate con este tema, ¿eh?
Ha habido, y de hecho se menciona en la propia película sobre guionistas hombres que escriben sobre hombres haciendo cosas de hombres, o hombres que no saben escribir personajes femeninos. Yo no creo que sea yo el que lo tenga que decir. Esa no es respuesta mía. Yo he escrito un personaje... que te diría que sí, pero al final es que ella ahora soy yo y ahora y Edu también y no creo que sea yo el que lo tenga que decir, dímelo tú.
Sí.
Pues entonces estamos de acuerdo, entonces ya está.
Sí, a ella me ha encantado.
Yo voy a decir que no, para que haya un poco de debate, porque si no, si todo el mundo opina lo mismo, que tengo que mover.
Claritat, em pots parlar, Mario Hernández, a l'hora d'escriure aquesta pel·lícula, en què t'has inspirat? Andaban.
Sí, no, me inspiran las películas que me gustan. Al final, como decía Salva, también pues a la hora de afrontar una primera película, que ya es un reto de por sí, pues también juegas un poco a un terreno conocido. Yo llevo 20 años haciendo teatro, entonces esa concepción teatral de la película, que luego creo que no es tal, que solamente es el planteamiento, porque luego creo que es muy cinematográfica.
Perdona que te corte aquí, Mario.
No, ya lo has hecho muchas veces.
Y lo retomamos. Pero es que muchas veces, porque he tenido la suerte de trabajar en películas que como esta, que algunas veces te pueden decir, es que es muy teatral. Ostras, es que no me parece algo negativo. O sea, no te quiero decir, pero no quiero decir que tú lo hayas dicho, pero que hay muchas veces que te salgan esto como algo priorativo, pero una historia que es capaz en cine, en pocos espacios, con pocos actores, de mantenerte enganchado, me parece que tiene mucho más mérito que una película que tiene un montón de artificios, un montón de planos, de localizaciones abiertas, bueno, ni más mérito ni menos, ¿no?
No, pero si te hace más llevadero, es verdad.
Claro, ¿no? Al final no es algo, en mi opinión, priorativo, sino al revés, o sea, que sea teatral y que la veas y que te enganche, me parece un plus de mérito, ¿no?
Si tú tienes a dos personajes en una habitación durante 35 minutos, como esta película, ahí todo lo que sea tiene que ser verdad. No les puedes distraer con música o con un coche o con explosiones o darle un ritmo que la escena no te requiere, porque son dos personas hablando. Entonces, o el guión es auténtico y los actores son auténticos, o no lo sostiene nada. Entonces eso es lo que me apetecía trabajar, algo que te cuente algo desde la verdad.
I com a referents, no sé si estic en el correcte, però aquesta trilogia d'Antes de l'Amanecer,
sí,
protagonitzada per Julie Delpy i Ethan Hawke.
La de Richard Linklater, por supuesto. Yo creo que además, que de la misma manera tampoco inventó nada, pero es verdad que sí que generaba de repente que una película te genera el verla, de decir, puedo estar hora y media viendo una película en la que cuando termina realmente no ha pasado nada y ha pasado de todo. Y eso a mí en la primera, Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, o cámbiale el orden porque yo no lo sé, pero me parecen fascinantes por eso, porque te atrapan por los personajes que tienen y por lo que están hablando. A mí me gustan muchísimo las películas de personajes que hablan porque se convierten en personas.
Doncs si això va ser una trilogia i ha estat un referent per tu, Mario, ja saps el que ve després, aquesta seqüela com a mínim, no sé si trilogia, però almenys una seqüela, perquè és que com jo, la gent no es pot quedar pensant què haurà passat amb aquests personatges.
Jo haria una prequela.
Sí?
Una prequela?
Sí.
Però con otros actores?
No.
Ah. Pues tenemos que darnos prisa, porque si no, como no la pongamos un día antes, no sé si va a funcionar.
Una prequela, ¿per què no?
Sí, una precuela estaría bien, sí, yo lo digo por logística, aunque ahora se puede rejuvenecer, mira Harrison Ford. Claro, ahora se puede hacer, pero eso es mucho dotito. Pero sí, me gustaría volver sobre ellos, saber qué ha pasado con ellos dentro de los años que diga Salva. Entonces, claro, yo aquí una edad y a lo mejor dicen, hombre, no me jodas. Sí que me gustaría ver qué pasa con ellos. De hecho, me lo han mencionado gente que le gustaría saber qué pasa con ellos dentro de X tiempo. Entonces, cuando yo lo sepa, pues lo intentaré contar.
Però a tu també et produeix curiositat saber què ha passat.
Sí, muchísima, muchísima. Yo no tengo ni puñetera idea de qué pasa con ellos luego, pero me parece...
Yo sí, pero no lo voy a contar.
Sí,
por favor, Salva.
No, esto me lo guardo.
Dona'ns una pista, ni que sigui. No. No,
con un módico precio. Eso es mío, fíjate. Apaguen sus móviles, por favor.
Anda, que...
Com si estiguéssim a una sala de cinema.
No, serà Bruna. Mateix.
És la Bruna.
Serà Bruna, perquè sabe que...
Posa-la amb altaveu, bona Bruna. No, és broma.
Perdón, ¿eh?
No, nada, tranquil.
Ah, mira, és la altra productora.
No, pues ja justo era la última pregunta. On podem veure la pel·lícula ara mateix, Mario?
Pues en el Festival de Cine. ¿Es hoy?
Pero el podcast no se emite hoy.
Vale.
Entonces, como a nivel...
Pues el que no haya visto, tiempo habrá tenido.
Recordem que s'ha projectat dins la programació del Festival d'Ibicine i més enllà del Festival d'Ibicine, per qui no hagi tingut l'oportunitat de veure-la, on es podrà veure?
Pues esperemos que haya más sí, festivales.
Sí, no sabemos. Estamos trabajando ahora mismo con mirando. Sildavia, que es la distribuidora que ha querido meterse con nosotros en esta aventura, que estamos muy contentos de este compañero de viaje, que creemos que es una distribuidora de referencia y muy potente, y estamos muy contentos. Y bueno, no sabemos si en otros festivales a nivel nacional, estamos valorando también, hemos intentado estar en alguno, vamos a intentar estar en alguno internacional, y parece ser que todo se está embarruntando, que a lo mejor para después del verano se pueda ver en sala.
Que es pugui veure per fi a les sales. I d'enhorabona a tots dos, Mario Hernández, director i guionista de Treguas, i Salva Reina, protagonista juntament amb la Bruna Cosí. Vull la seqüela, vull que el tornem a parlar aquí a Ibicine i a IB3 Ràdio. Moltíssimes gràcies.
El donde haya una mitjana molt freda, va.
Perfecte.
Ah, mira que bien. Eso lo has pensado desde el principio, ¿verdad? Lo tenías esperando el momento.
Es lo único que se decía en català.
Bueno.
Una mitjana molt freda, molt
con
útil.
Con eso tiro yo 2 o 3 meses aquí.
Sí, estupendamente. Con eso ya.
Moltíssimes gràcies a tots dos.
A vosotros.
Muchas gracias, moltes gràcies.
Ibicine és un festival que ha nascut i creix a Eivissa, però amb un enfocament que va més enllà de la pròpia illa d'Eivissa. I, de fet, amb l'objectiu també d'agermanar-se amb la illa veïna i també fer créixer la indústria cinematogràfica que hi ha aquí a les Balears. Per això, avui ens acompanya en Andreu Fullana del Fiction Mallorca Pitch. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Abans de res, explica'm què és això del Fiction Mallorca Pitch.
Bé, això del Fiction Mallorca Pitch no és res més que una trobada de professionals al municipi de Calvià des del 2021. A més, van començar un any un poc complicat, no? Veníem de... encara havia tres restriccions per la Covid, no sabíem si es podria dur a terme, no acabaven de tenir tot el finançament. Va anar tot bé gràcies a la Mallorca Film Commission, Fundació Mallorca Turisme i l'Ajuntament de Calvià, i van poder fer una primera... edició, que de fet ja va estar convidada a les ponències i va estar participant a una taula redona a la Helger d'Ibicine, i vam tenir la possibilitat de tenir a l'illa de Mallorca reunir a IB3, a Punt i TV3.
Mira
que això va ser el 2021 quan se començava a generar aquestes sinergies que després han vist, no, de coproduïda per les tres televisions públiques, de sèries que venen, Mòpies, poden dir un munt de coses que... No vol dir que hagin sortit del Fiction Mallorca Pitch, però sí que l'objectiu del Fiction Mallorca Pitch entra dins l'agermanament de territoris, i per això també fer una mirada cap a l'illa d'Eivissa i no oblidar-se tant de l'Eivissa, Menorca o Formentera, per molt que això es faci a un municipi mallorquí, és important, perquè tota Europa està mirant des de l'indústria audiovisual cap a la coproducció regional, internacional, i permet que tinguis més finançament, no? Al final tenim uns pressuposts territorials baixos, És evident, pot ser que estiguin bastant més baixos en percentatge d'altres territoris dins Espanya, però la idea és poder anar treballant aquestes sinergies, aquest networking, aquesta confiança entre coproductors territorials i que poc a poc pues, puguis sumar pues, un poquet d'aquí, un poquet d'allà. Hi ha una frase que m'agrada molt, que és tota pedra fa paret, i això va molt bé per anar agermanant territoris i anant aconseguint aquest finançament per treure projectes endavant.
Exacte, i aquesta frase també, aquesta dita tan nostrada, i una altra de la unió fa la força, no?
Sí,
al final junts serem més forts.
Sempre.
Trobes que la gran assignatura pendent dels creadors és saber vendre el seu producte? Una vegada ja la part artística la tenen feta de manera meravellosa, aquesta part més executiva i de negoci d'indústria és potser aquesta feblesa que tenim com a territori?
Sobretot passa quan la gran majoria de professionals són autoproductors, autoguionistes i autodirectors, o autodirectores, autoguionistes i autoproductores. El que sol passar és que no es té a lo millor la visió del negoci, no? La visió de jo no faig això només per la part creativa que sí, sinó perquè al final és una indústria del que d'on treballa moltes persones o menys persones, però en segueixes donant dins la mesura del teu pressupost i del teu projecte, i com recuperes aquest dubbes. Jo crec que ha passat molt que s'han fet molt de projectes durant molt de temps a les illes i a molt de territoris, que el que està passant aquí o el que passa aquí ha passat a altres territoris i segueix passant a altres territoris, de que s'han conformat amb un poc de la televisió local i un poc de les institucions locals, i amb això ja en faig, no? Això fa que el producte quedi localment. Una coproducció, pel terme coproducció directament, ja fa que el manco es vegi a un altre territori, perquè tant el teu producte com tu te'n donaràs i treballaràs perquè es vegi al teu territori. És a dir, jo faig una pel·lícula a les Illes Balears, una sèrie a les Illes Balears, i ja procuraré que IB3 estigui i que es vegi a IB3, però si m'associo amb la televisió gallega, amb una productora gallega, la productora gallega voldrà que es vegi a la televisió gallega. Ja són dos territoris, tens més dubtes. És veritat, els gallecs la volen en gallec, i IB3 en català. Hi ha moltes formes de fer-ho. Jo crec que a poc s'està treballant en aquest sentit, i ens ha demostrat, les plataformes ens han demostrat moltes coses bones i dolentes.
Com,
i jo destacaré
exemple?
Una molt bona.
Venga.
Si Merlí es veia en versió original a Latinoamèrica, el problema de l'idioma no existeix.
Quanta gent ha arribat al català a través d'aquesta sèrie? Allò em segueix sorprenent, eh?
Sí.
De fet, trobes que la ficció, no només cinema, curtmetratges, la ficció en general, que es fa aquí a les Balears, és potencialment exportable d'altres territoris, com ara comentaves?
Jo crec que sí, i ho està demostrant. És a dir, sabeu, treu foc venuda a molt de territoris. Mòpies ara amb les tres televisions, d'una forma o d'una altra, però amb les tres televisions. Jo crec que a poc, Fúria, per exemple, que s'estrenava aquest mes d'abril a València. Clar que tenim aquest potencial creatiu. El que ens falta, potser, és flexibilitat per part de les institucions per no tenir que rodar ja, i explicar-li i formar el sector de que no ens han de cremar els projectes, no? Hi ha molta gent que li crema el projecte. Jo, si no ho grapa en un any, ja no ho faig.
No. I això?
Jo tinc un referent com a productora, que és Porto Cabo. Crec que és referent nacional i internacional de la ficció televisiva. I si et poses a analitzar com Porto Cabo fa Hierro, que és una de les sèries més premiades i que després els hi ha donat rapa i que ara els hi dona garbo, amb Movistar, totes amb Movistar, totes són coproduccions, realment varen ser una de les primeres productores que sí varen coproduir ficció televisiva, i van venir a Espanya amb dubbers de fora, d'Alemanya, de França, i arribaven aquí les televisions d'Espanya a nivell nacional, no, o és tot meu o jo no ho faig. I el Fosco del Protocabo diu, doncs me'n vaig un altre. Fins que va entrar Movistar, i sí, li van fer entendre que Movistar pagaria la meitat, l'altra meitat la posaria la productora amb els seus socis estrangers, amb l'incentiu fiscal, etc. Això fa que les productores tinguin IP, propietat intel·lectual del projecte i que també se'n facin d'aquest seu i que ha de seguir el seu camí. Si tu al final com a productor, com a productora, no tens propietat intel·lectual sobre el producte, ja et va bé que la televisió que tu compra ho fiqui un calaix, perquè tu ja has cobrat i no en cobraràs més. No sé si m'explico amb tot això.
I tant.
És important començar a canviar aquestes coses. Per exemple, si vols accedir a ajudes europees, com són les Media Creative, Media Creative et diu que les televisions no poden tenir més de 7 anys els drets, perquè si no, no és una producció independent. Tot això anirà canviant tot el paradigma. Crec que anem en aquest camí i que s'està fent força treball. El que passa és que això li hem d'explicar, per exemple, pues, que el Portocabo, el Fosco, va tardar des del 2015 que van guanyar a la Berlinale com a projecte, com a pitch, que és un poc el que feim a Mallorca, no? Se'n van anar amb Hierro a la Berlinale, primera edició dels pitch a Berlín, guanya una sèrie espanyola per davant de Babylon Berlin, que Babylon Berlin després es va produir abans que Hierro. És com, què passa amb tot això, no? Què està passant a Espanya? El que passava a Espanya a nivell nacional en el 2015, que no volien coproduir, està passant ara als territoris. Poc a poc va canviant. Veiem la televisió gallega fent coproduccions en la televisió principal pública de Portugal, que és el GTP. Ha fet Agua Seca, ha fet Vidago Palas, en farà més. Veiem que poc a poc s'està obrint. Play Z està començant, Play Z, la televisió espanyola, està començant a fer coproduccions territorials i s'estan començant a moure projectes en aquest nivell. S'estan fent coses i crec que el que han de fer és sortir. I una de les coses és el projecte del Ficció Mallorca Pitch, és per tota aquesta gent que no acaba de sortir, volem apropar.
Si que la muntanya no va a Mahoma, que Mahoma vagi a la muntanya.
Exacte.
No? O a l'inrevés, que mai sé com va la dita, però que sigui, tenim el concepte.
Que sigui, de més, el claim seria, no? A un territori perifèric i aïllat, treballem per desaïllar-nos. No? Intentem dur sempre productors, executius, executives, de nivell nacional, nivell important també territorial, perquè a lo millor no sortirà enguany, però les converses i les relacions de confiança fan que poc a poc, a lo millor d'aquí un any, dos anys, podeu presentar un projecte junts. A vegades, que això també ho ha d'aprendre molt el productor que està aferrat, o la productora que està aferrada en els seus propis projectes, ha d'aprendre que a vegades un any lluitarà per un projecte que és seu i un altre lluitarà per un projecte que és de fora. Però és que en això és l'esperit de la coproducció, perquè ja no serà un projecte de fora, serà un projecte teu que ve de fora, però també serà teu perquè ets coproductor, coproductora i tindràs part de la propietat intel·lectual. Això és important saber-ho. I el que et deia, si Hierro va tardar 4 anys, i ara quan me va fer molta gràcia, a més ho vaig posar per Twitter, quan varen anunciar ara Garbo, no? Després de Hierro anuncien Rapa i després anuncien Garbo. Garbo és un projecte que jo conec des del 2016-2017. Fixa tu els anys que du a un calaix aquest projecte. Pues no era el seu moment, o no era el moment de la productora, perquè no havia fet Hierro i havia demostrat que saben fer altres coses que no és producció per la televisió només regional. És que Portocabo ha viscut i ha crescut fent producció per TVG, que seria la IB3 de Galícia. Va començar a tocar les portes de la coproducció internacional i ha estat sempre als mercats internacionals. Va aconseguir la primera coproducció entre TVG i RTP, Galícia i Portugal, amb Agua Seca i amb Vidago Palas. Ha aconseguit la primera coproducció de ficció televisiva a cap a de fora. Clar, és que a Galícia s'ha fet molta formació amb això. També hem de dir que un perfil com el Fosco, que això molt poca gent ho sap, el Fosco va estar a Mallorca, va estar a les Illes, i era el productor delegat de TVB, de la productora original, que havien fet la sèrie original de Mossèn Capellà. O sigui, el Fosco coneixia Mallorca perquè havia vengut a reunir-se amb gent d'IB3 i de la productora que havia de fer l'adaptació de Padre Casares, que després va ser Mossèn Capellà.
Fixa't.
És a dir, coneixen el que és la coproducció i el anar per totes les illes. per tots els territoris, i això és important. Al final és tenir una visió cap a fora, és saber que tu te'n vas amb molt de projectes i que potser només en sortirà un d'aquí els següents 5 anys, i per això has d'anar cercant altres coses, i tot això no pot venir si no ajuden les institucions a obrir, que IB3 ho fa molt bé perquè cerca molta coproducció i és una política que ha seguit dels darrers anys que li ha donat molt bons fruits, és a dir, té totes aquestes coproduccions regionals, però també necessitem que altres institucions d'altres nivells, també a nivell local, a nivell autonòmic, se'n donin compte que el recolzament en els projectes financer ha de venir també protegint aquests acords cap a fora i cap a dins, perquè sense, moltes vegades ho dic, tu per ser una productora tiburón grande, que li diuen, no? Ha de ser un peixet petit que va per de vora, que va menjant les restes del tiburó. I una vegada que el tauró ja t'ha deixat menjar perquè tu siguis gros, seràs un tauró gros que vendrà amb peixets petits. Aquesta és la idea, no? Anar cresquent de la mà de productores més grosses, anar cercant punts d'encontre, i per això ha tret ara la Mallorca Film Commission una convocatòria cap a la coproducció minoritària. Me consta que a Eivissa també ho estan treballant. Això és important, ho hem de veure també a nivell autonòmic, és a dir, necessitem que es faciliti la coproducció minoritària perquè necessitem que les productores d'aquí creixin. Moltes vegades em diuen, és que jo em presento a les ajudes de l'ICA i és que no me la donen mai, però tu has vist que si no qualifiques les teves produccions no tindràs punts? Quants curtmetratges que tens has qualificat? Ah, no, no he qualificat cap. No, és que les normes de la indústria, una cosa és fer vídeos o fer curtmetratges de forma amateur a l'escola. Una vegada que et passes a la indústria té unes normes que les has de conèixer i al final...
I uns codis diferents.
I al final, des de l'ICA es va dir, quan a Sant Sebastià van presentar unes convocatòries, va dir... Primera recomendación para todos los que queréis aplicar estas convocatorias. Leeros bien el pliego. Ostres, és que això passa a nivell nacional, autonòmic, local. Molta gent no es llegeix bé les bases de les convocatòries i després venen els es que no me la dan nunca, es que esto, es que l'altre. No, es que no t'has llegit a menys si compleixes tots els requisits o si el teu projecte està ben plantejat per aquesta convocatòria.
Una pregunta que tenia, la insularitat ens juga en contra a l'hora de crear i enfortir i fer grossa aquesta indústria? Les produccions s'encareixen pel fet de venir a rodar unes illes?
Sí, i això és una cosa que personalment ho he dit moltes vegades. Ara que s'ha fet lo del famós REP, règim especial balear i demés, això em faltava que surtin, que encara s'ha d'acabar de veure, no? Però si l'incentiu fiscal al territori comú, que territori comú és tota la península excepte Canàries, País Basc i Navarra, és el 30% del primer milió i a partir del segon milió el 25%. És a dir, nosaltres tenim el mateix incentiu fiscal per venir a rodar aquí que si vas a Madrid, que ja és tot. Si nosaltres ara tindrem un règim especial balear, no dic que ens ho posin igual que Canàries, no ho necessitem, Canàries és ultramar, però sí una cosa intermitja, un 5% més, uns punts més, que faci que tot el que s'encareix, perquè a més, expliquem una cosa, si tot va cap a la sostenibilitat i totes les produccions que reben de bens públics arribaran a tenir que tenir el certificat de sostenibilitat, que això és compensant tota l'empremta de carbó, com has de venir a les illes? Que et penses que vendran tots en barco o vela? És a dir, evidentment vendran moltes coses en barco amb empreses que, a més, cada vegada seran més sostenibles, i altres hauran de venir amb avió. Nosaltres dèiem, som un lloc molt bo per venir a rodar a 2 hores de qualsevol capital important europea, a 1 hora, hora i quart de Barcelona, de menys de Barcelona, i 1 hora, hora i quart de Madrid. Estem molt ben comunicats. Estem molt ben comunicats per ferri perquè tenim línia directa amb el plató més gros d'Europa, que és el de la Ciutat de la Luz, Alacant, fins que se'n faci un altre. Però de moment, Alacant és el plató més gran. Estem molt ben comunicats. Però clar, la sostenibilitat també encareix. Si tu has de moure tot l'equip, has de, i a més els trajectes amb avió són els que més s'han de compensar. Sí, encareix. I després hi ha una altra cosa, i és hem d'anar treballant per preparar totes les possibilitats per desestacionalitzar el que és la indústria audiovisual. La indústria audiovisual pot venir a les illes quan tiram el off the season, no? Arriba setembre, octubre, ja se'n va tothom.
Ara venim a rodar.
Ara venim a rodar. Què passa? Que molts hotels et diuen no, jo no vull obrir perquè jo sóc un hotel d'estiu, jo no tinc calefacció. No em surt a compte obrir. Ostres, hi ha bones llotges a la gent que ha de venir a rodar? No passen tots, ni a cobri ni a que són de tot l'any, però a poc això s'ha d'anar treballant, perquè si no, no desestacionalitzarem res, perquè si tanmateix no pots estar més enllà d'octubre o no pots venir més a prop de març, seguim en temporada, i en temporada et diuen els hotelers jo no et faré preu per un rodatge perquè me bloqueja 40 habitacions que jo al turista li puc cobrar 4 o 5 o 10 vegades més. Clar, tot això s'ha de treballar, i s'ha de treballar des de la institució i des de les institucions i des de la formació i la pedagogia cap a on volem anar. La promoció aquesta d'illes sostenibles, clar que tots volem unes illes sostenibles, clar que tots volem desestacionalitzar, però hem de fer polítiques que afavoreixin tot això. Una cosa és el titular i l'altra cosa és l'acció. Jo vull veure més accions i menys titulars.
Exactament. Ara mateix estem parlant amb Andreu Fullona del Fiction Mallorca Pitch. Teniu obertes les inscripcions ara mateix de la tercera edició, veritat?
Sí.
Fins quan estaran obertes?
Pues enguany la tercera edició del Foro de Projectes, que es fa en col·laboració amb l'Evolution Mallorca Film Festival, estarà obert fins dia 12 de maig. Rebrem tots els projectes que entrin, es farà un comitè d'experts i dels 18 finalistes se'n seleccionaran 10. I faran el seu pitch l'octubre a la Societat, un teatre que és espectacular, amb molta història i molt acollidor, al municipi de Calvià. I allà, entre altres coses, que faran masterclass, que faran formacions i demés, es farà els pitchings d'aquests projectes, que fa 2 anys vam tenir bastant projectes eivissancs, he de dir. L'any passat, com ho fèiem en col·laboració amb Islas de Ficció, no hi va haver convocatòria oberta, sinó que es va fer un training pitch amb els projectes seleccionats, però enguany tornem a obrir convocatòria en aquest tercer fòrum, i espero també que hi hagi projectes de totes les illes. A més, està marcada molt dins els criteris de valoració que sigui un projecte que surt de les illes o que mira cap a les illes. És a dir, al final el que vol el Fiction Mallorca Pitch és que repercuteixi en la indústria balear. Ens és igual si és al sur de Formentera o al nord de Menorca. Lo important és que cresquem tots junts, que feixem xarxa, que això és molt important, i els 10 darrers elegits i elegides projectes, he de dir que el 50% dels projectes seran co-liderats tant en la direcció com en el guió o la producció per dones. Això és una cosa que tenim a les bases des del primer any i no ho canviarem, i també els projectes que siguin sensibles cap a la sostenibilitat, que és una cosa que tots hi hem de treballar, i estem treballant enguany amb Mrs. Green Film, que és una auditoria de rodatge sostenible i de projectes sostenibles, per intentar enguany tenir el certificat de sostenibilitat dins el Fiction Mallorca Pitch i compensar amb projectes a Balears, ja sigui Posidònia, ja sigui Parcs Naturals, compensar tota l'empremta que nosaltres facem, i així nosaltres poder aconseguir aquest certificat de sostenibilitat, que és també aquest treball, no? Ens està costant, no per nosaltres, sinó perquè ens està costant trobar proveïdors que ja entenguin, per nosaltres compensar menys, perquè tot el que tu no compensis contractant proveïdors ben conscienciats, ho has de compensar tu. I això és, bé, estem d'aquí a l'octubre, ho aconseguirem.
Exacte, i d'aquí a octubre segur que tornarem a parlar. Andreu Fullona, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a IB3 Ràdio.
Moltes gràcies per convidar-me.
Idò bé, a l'episodi d'avui us hem donat aquesta treva amorosa i també hem parlat molt d'indústria. De fet, al següent episodi encara en parlarem més d'indústria.
Passarà per aquí na Geraldine Gonard, membre de la Junta Directiva de l'Acadèmia de Televisió, na Noemi Castro, directora de l'Ibiza Film Commission, i el director del documental A 0.5, en Gonzalo Suárez. Espero que ens acompanyeu. Que vagi bé!
IB3 Podcast. Un món de sons.